Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia?
T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip?
Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la festa major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Sona aquesta música, passen uns minuts de les 12 del migdia i això és molta comèdia al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, estimats oients, tampoc tindrem homilia perquè llegirem el missatge del Dia Internacional de la Dansa que ha escrit la ballarina i coreògrafa maestra egípcia Karima Mansour. La setmana passada recordareu que vam llegir també un missatge, en aquest cas d'en Cesc Gelabert, que havia escrit des del punt de vista de l'agent de la dansa a Catalunya. I aquest dia, aquest missatge internacional, el llegirem en castellà perquè no està traduït i jo traduir-ho directament sobre la marxa em sembla una mica especial. I diu la Karima Mansour: al principi hubo movimiento. Y desde el principio de los tiempos, la danza ha sido un fuerte medio de expresión y celebración. Encontrado en los murales de faraones egipcios y creadores de danza, inspiradores hasta la fecha, la danza se usó para evocar a los muchos dioses y diosas de la danza con todo lo que representan en significado y conceptos como el equilibrio desde el cual se conecta la justicia, la musicalidad, el tono, la conciencia individual y cósmica y más. Leí una vez que se pensaba que la danza en los tiempos de los faraones elevaba el espíritu del bailarín y de la audiencia de espectadores o participantes. La música y la danza invocaban los impulsos más elevados de la condición humana, al mismo tiempo que consolaban a las personas por las decepciones y pérdidas en una vida. El movimiento es un lenguaje hablado por todos nosotros. El movimiento es un lenguaje universal que pertenece a todos si solo abrimos nuestros sentidos y escuchamos. Escuchar es lo que se requiere, escuchar sin interferencias, escuchar sin juzgar, escuchar en silencio y permitir que el movimiento pase a través del cuerpo en el momento, porque todo lo que está dentro y alrededor de nosotros está en movimiento, movimiento constante. Esto es cuando el cuerpo no miente porque está escuchando su verdad y la está manifestando. Al escuchar el latido de nuestro corazón podemos bailar la danza de la vida, que requiere movimiento, agilidad y adaptabilidad, una coreografía en constante cambio. En esta época, en la que la conexión y la conectividad han adquirido nuevos significados y estamos en nuestro punto más bajo, en nuestra capacidad de conexión, la danza sigue siendo la acción más buscada para ayudarnos a restablecer esa conexión perdida. La danza nos devuelve nuestras raíces, en el sentido cultural, pero también en el sentido sensorial, personal e individual más inmediato, hasta el núcleo y el corazón, al tiempo que nos permite ser animales sociales. Porque es cuando nos conectamos con nosotros mismos, cuando escuchamos nuestro ritmo interno, cuando realmente podemos establecer una conexión con otros y comunicarnos. La danza es donde la cultura se comparte y las fronteras caen, en el espacio de la inclusión y la unidad, a través del lenguaje tácito de la universalidad. El cuerpo es un instrumento de expresión, un recipiente para nuestra voz, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra historia, nuestro ser y existencia, nuestro anhelo de expresar y conectar lo que se manifiesta a través del movimiento. La danza es un espacio que permite conectarse con su verdad. Para eso se requiere un espacio tranquilo. La danza nos permite conectarnos y sentirnos completos, y solo en ese sentimiento que encontramos paz, y con la paz viene el silencio, y es a través del silencio que podemos escuchar, hablar, y a través de la quietud que aprendemos a bailar nuestras verdades, y esto es cuando la danza se vuelve pertinente. El movimiento y la danza es donde podemos movernos de la vertical a la horizontal, de arriba a abajo y viceversa. El movimiento y la danza es donde el caos se puede crear y reorganizar, o no. Donde somos capaces de crear nuestras propias realidades y momentos fugaces, efímeros, uno tras otro. Momentos que nos pueden tocar y permanecer en nuestros recuerdos, para inspirarnos y cambiarnos a nosotros y a los demás para toda la vida. Ese es el poder de la verdadera expresión y, por lo tanto, el poder de la danza. La danza es sanadora. La danza es donde la humanidad puede encontrarse. Invito a la gente a ir más allá de las fronteras, más allá de la crisis de identidad, más allá del nacionalismo y más allá de los marcos, que nos liberemos de esas limitaciones y encontremos el movimiento y el impulso en ese lenguaje universal. Invito a todos a bailar al ritmo de su corazón, a su verdad interna, porque es desde estos movimientos internos los que llevan a las revoluciones internas, donde ocurre el cambio real. I fins aquí el missatge del Dia Internacional de la Dansa, fet per la mestra egípcia i coreògrafa Karina Mansour. I ara, per seguir amb aquesta dansa, seguirem amb algú que també fa dansa. I fa dansa i la farà aquí, a Sant Cugat. Per tant, escoltem primer la música que ens introdueixi en el tema. Som-hi!
Is the way it is. I've got mine. worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge?
Yeah.
Take him to the bridge.
Oh, yeah.
Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah.
Go ahead, though.
You want to hit it like you did on the top, fellas? Hit it like you did on the top. Hit it now. Get on up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get on up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Taste.
Get on up.
A piano.
Get on up.
Taste.
Get on up.
Piano.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Look up at the feeling.
Get on up.
Sure as your bone.
Get on up.
Get it together. Right on, right on. Right on, right on.
Right on, right on.
Right on, right on.
Right on, right on.
Right on, right on.
Right on, right on.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
And then shake your money maker.
Shake your money maker.
Shake your money maker. Get up,
get on up,
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 get up,
get on up.
Estem escoltant a Sex Machine de James Brown, perquè aquest dissabte al Teatre Auditori actua els Brothers Brothers per fer Block Party amb el James Brown tribut. Però teníem intenció de parlar amb en Lluc Fruitós i per raons que no sé quines són, no podem connectar amb ell. Per tant, us comentaré una mica que estem dintre del Sant Cugat Balla, per això també hem dit el missatge del Dia Internacional de la Dansa, que va començar, és a dir, va començar el dia 25 i acaba el dia 4 de maig amb moltes i moltíssimes activitats, i que avui dijous a les 9 de la nit al Cafè Auditori hi haurà una hora de dansa. Sí? Bueno, em diuen que hi ha comunicació. Molt bé, sembla que tinguem comunicació possible amb Lluc Fruitós dels Brothers Bros, que actuen aquest dissabte, com deia, al Teatre Auditori. Però seguim parlant del cafè de Sant Cugat Dansa. Tenim una hora de dansa el dijous, avui, a les 9 de la nit, al Cafè Auditori, amb Caro Morgado Flamenc, a Judit Martínez, Sara Pachi i Leandra Tenes, dansa contemporània, i amb Pol Arnal i Kenia Sauer, danses urbanes experimentals, i Gato Suave, guitarra i veu. És una idea i programació de la Bea Vergés. Però demà divendres tenim a la plaça d'Octavià, aquí al centre de Sant Cugat, una barra de clàssic, amb dansa clàssica, evidentment, i que estarà organitzada pel Centre de Dansa Laura Esteve i l'Escola de Música i Dansa Fusió. I el divendres, també demà, a la plaça de Victòria dels Àngels, a les 7 de la tarda, danses de plaça. Un espai de danses de plaça per ballar-hi des del vessant més popular, un punt de trobada per conèixer, observar i ballar, perquè això organitza l'Esbar Sant Cugat i el grup mediterrània. Però això no s'acaba aquí, perquè el dissabte, dia 27, hi ha una mostra de dansa a 6:15, a les 17:30, al Parc Ramon Barnils. Enguany, que és la 15a edició de la mostra de dansa amb el format que coneixem, una mostra que ha crescut molt en tots aquests anys, amb diferents escoles de diferents estils de dansa, que cada any treballen i s'organitzen per compartir un mateix escenari durant el mes d'abril. Hi ha clàssica, hi ha contemporani, flamenc, tradicional, danses urbanes, balls de saló, en fi, hi ha de tot. Hi ha de tot i ben pedim que aquest veniu a celebrar aquest Dia Internacional de la Dansa amb nosaltres. El dissabte ens demanen perquè hi haurà moltíssima gent i hi ha moltíssim ambient. I el dissabte també, això que comentava al Teatre Auditori, aquest Block Party by Brothers Bros, el James Brown Tribute, i serà a 8:15 de la tarda, a les 19:30 al Teatre Auditori, amb un espectacle que està dirigit per en Lluc Fruitós i que intervé la Berta Pons, la Clara Pons, les dues germanes, en Pol Fruitós, en Lluc, el Héctor Pujomena i en Marc Carrizo, i d'una banda en directe, que es diu Nation Funk All Stars, del Michel Clavero, amb Laia López, guitarra i veus, Guillem Sons, flauta, saxo tenor i veu, Roger Martínez, saxo alt, Marc Benages, bateria, i Àlex Badia, teclats. També el diumenge tenim més ballades, però em diu encara sí que tenim la possibilitat de poder parlar amb en Lluc Fruitós dels Brothers Bros. Lluc, bon dia.
Bon dia, com anem?
Molt bé, esperant-te, patint perquè no et trobaven i dic, què farem? Jo que em pensava que podries venir, Lluc, aquí i tornar a ballar altra vegada com van fer-ho fa 3 anys.
M'hagués encantat, i ho saps, i la pròxima espero poder estar aquí amb vosaltres perquè, vamos, aquesta casa és magnífica i estar aquí al teu costat no té preu.
M'agrada que ho diguis. A veure, torno a repetir cada matí a les 9, per favor, perquè em pugui animar. Escolta'm una cosa, a veure, avui esteu en aquest moment fent una cosa que està dintre de la vostra activitat, que és l'Aquela.
Sí, i exactament.
On t'ho esteu fent en aquest moment?
L'Aquela a Vic.
Esteu fent-ho a Vic. Però aquest sí. És un espectacle, diguem-ne, pensat per nens, per nens i nenes.
Sí, la veritat és que ens agrada tocar tot tipus de públic i encara no havíem fet mai un infantil d'aquests de nens petits, de 3 a 6 anys. Llavors hem fet un solo de la ballarina Clara Pons i és ella i un personatge que ens hem inventat que està a dins d'un iPad, que té la cara a dins de l'iPad tot el rato i llavors la interacció entre els dos personatges doncs, és molt divertida.
I quina resposta teniu dels nanos?
La veritat és que molt bé, molt bona resposta. Ens hem inspirat d'una narració, d'una història que tothom sap quina és, que és la Masovera se'n va al mercat.
I, home,
i tant. I l'hem transformat bastant a la nostra manera, com ja sabeu, amb el nostre hip-hop i amb les nostres ganes de ballar i de viure que ens caracteritzen.
De totes maneres, aquí volíem parlar de l'espectacle que presenteu el dissabte al Teatre Auditori. Aquest tribut a James Brown, han posat abans el Sex Machine mentre tant esperàvem poder connectar amb tu.
Bona.
I explica una mica de què es tracta l'espectacle.
Aviam, tenim la sort de fer el Dia Internacional de la Dansa, de poder actuar a casa. Això és, vamos, és el millor que ens pot passar. I a més venim amb el James Brown Tribut, que és una música, realment és un tribut a la música negra, directament a la música funk. Nosaltres ens encanten doncs, els Kool & The Gang, el Prince, el James Brown, Rufus Thomas, molts artistes d'aquesta música funk, que és el que va fer que aquesta cultura de hip-hop nasqués i que aquest ball, aquesta dansa, es multipliqués doncs, per tot arreu, no? I avui en dia doncs, està per tot el món. Llavors, aquest espectacle, el que hem fet és agafar una banda capitanejada per Lalo López de la Fundació Toni Manero, que es diuen Nación Funk All Stars. Ells són 6 músics i tenim 2 cantants convidats que us deixaran bastant amb la boca oberta perquè és que la veritat és que hem fet bastants bolos i tenir aquesta música en directe tan potent ajuda moltíssim, no?, a ballar, a disfrutar i a transmetre aquesta energia funk que enganxa a tothom, perquè realment Si tu li dius a un jove, ostres, Bruno Mars t'agrada? Sí, doncs t'agradarà l'espectacle. I si li dius a algú gran, el Sex Machine t'agrada? Sí, llavors també t'enganxarà l'espectacle. Vull dir que és un espectacle per venir en família i passar-ho bé. Inclús els més atrevits poden arribar a pujar a dalt de l'escenari.
Què dius? Què dius, ara?
Sí, o sigui... perquè al meitat de l'espectacle agafo el micro, me'n vaig cap a baix i faig pujar a qui vulgui i llavors fem una batalla en directe.
O sigui, però no escolleixes tu, sinó que puja qui vol pujar.
Exactament, exactament. Bueno. A més, l'auditori és força gran, vull dir que hi cap gent, vull dir que no tindrem cap mena de problema.
Molt bé. I vosaltres, de totes maneres, teniu una característica, penso, des de que vau començar, que estem parlant de fa ja 13 anys.
Exactament.
Vull dir que
anys,
són anys. Escolta'm, Lluc, entre nosaltres us heu fet grans, eh?
Home, sí, la veritat és que el Pol ja té dos petits, la Berta en té una, vull dir que anem creixent, però aquesta unió dels dos germans i dels dos germanes segueix viva, segueix amb ganes, segueix amb il·lusió. De fet, ara estem creant el nostre espectacle nou que estrenarem segurament la temporada que ve, que es diu Around the World, i seguim amb les mateixes ganes que al principi, no? Amb ganes de superació, amb il·lusió per fer les coses, cada cop ens posem més reptes, cada cop ens ho fem més difícil, sembla que no n'aprenguem, però és que ens encanta el que fem.
I a més, per acabar de rodonir-ho, sou capaços de fer unes colònies.
Exactament.
Però escolta'm, això, unes colònies a Can Micaló, a Sant Martí de Centelles, no? Una setmana de colònies que jo penso, on s'han ficat aquesta gent? Per què fan?
Ostres, és molt divertit. Aquesta setmana és molt divertida. T'ho imagina't, 80 nanos a l'edat, ho direm així, amb ganes de festa, amb ganes d'aprendre a ballar, amb ganes de passar-s'ho bé, i clar, ens passem allà tot el dia, inclús també els hi muntem una nit allí en plan discoteca, en plan battles, amb DJ, portem el hip-hop a Can Micaló, a Centelles, i els nens, la veritat és que ara crec que és la cinquena edició que farem, o la sisena, i és que s'acaben les places de seguida, i és una passada.
Ja estic veient que l'any que ve ho fareu dues setmanes.
No farem dues setmanes, fem una setmana.
Per això et dic que l'any que ve fareu dues setmanes, perquè...
No, ja ens ho han proposat cada any els diguem que no.
A veure, vosaltres teniu una característica, penso que s'ha de dir, que és que heu fet moltes... des del principi us heu obert molt i heu fet moltes col·laboracions, com per exemple amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Sí, és veritat que ens agrada molt aprendre de l'altra gent, col·laborar i agafar camins nous. Ara amb l'Orquestra Simfònica hem fet el segon projecte, el Carnaval dels Animals, que vam estrenar al Palau de la Música fa menys d'un mes, i és un plaer treballar amb artistes diferents. La gent diria, ostres, hip-hop amb clàssica no pega, no? I realment et dones compte de que amb ganes, amb il·lusió i amb bones idees i donant-ho tot, ostres, hi ha coses que no t'esperaves i que queden magníficament bé, no?
Clar.
I la música clàssica també la podem ballar a la nostra manera i se't posa la pell de gallina quan estàs allà al mig de l'orquestra, no?
I teniu col·laboracions? Per exemple, jo penso en l'espectacle aquest Topa amb el Cucai Dansa,
sí.
que també és una col·laboració que esteu oberts amb altre tipus de gent.
Home, imagina't, dansa tradicional basca amb hip-hop. Com tu menges, això?
Però m'ho menjo segur pensant que enllaça, que encaixa, perquè esteu fent dansa d'alguna manera, és igual. Esteu enllaçant amb tota la dansa, amb tot el moviment.
La veritat és que és així. Vull dir, a més, són danses populars que neixen al carrer i que venen de jocs, no?, que nosaltres fem. No? Nosaltres diem les battles, però és que ells, quan estan allà a la sidreria, tenen una cosa que posen un vas al terra i es pugen a sobre del vas amb els dos peus a sobre. No?
Què dius, eh?
No podem imaginar. Però, clar, nosaltres fem una cosa molt similar amb les ampolles, que sempre posem una ampolla al mig i a veure qui fa l'acrobàcia més bèstia sense tirar-la. I llavors agafem aquests jocs, els posem a dins d'un espectacle, no? I estàs transmetent la cultura popular amb la cultura més actual i casa superbé. És que igual que quan vam fer una cosa en flamenc, vull dir, hi ha coses que casen molt bé.
Aquesta capacitat de diversificar que teniu penso també en aquest Ejército de Luz, que va estar ara, uns quants representants van estar en el Premi Sant Cugat, que van estar, bueno, tu no hi eres, però no. Hi havia un grup, em sembla que eren cinc,
que però fet... m'ha arribat un robot magnífic que
sí,
m'encanta.
Sí. Sí, i això va ser una creació que va fer vosaltres ja fa alguns anys.
Sí, sí, sí. La veritat és que la tecnologia ens apassiona també. De fet, el nou espectacle, els trajes que veu la gent que estava a Sant Cugat a l'auditori aquell dia, els trajes sortiran a l'espectacle nou perquè són uns trajes que impressionen molt, l'estètica Tron a saco, i quadrar-ho tot amb la música, amb tecnologia, és complicat, perquè són moltes hores de programació, són moltes hores d'estar allà provant, però després, quan veus l'efecte que fa, no? és molt especial, i treballar amb tecnologia és molt xulo, també.
Bueno, teniu diversos espectacles en marxa, diguem aquest de James Brown que veurem aquí, aquest dissabte, sí. Però teniu també aquest Ejército de Luz, també teniu, bueno, també feu tallers per de hip-hop.
Ja veus que no ens avorrim, no?
No, hi ha masterclass, o sigui que esteu col·laborant amb moltíssima, moltíssima gent. Això, l'únic que us falta ara és poder venir un dia aquí, eh? Lluc.
Exacte.
Ja ho saps, eh?
Ja veig que m'estàs...
No, ja t'ho vaig dir. Ja t'ho vaig dir, t'ho torno a repetir, perquè és que hem de ballar. Jo estic tranquil que dius que el dissabte fareu que pugi gent, però que no agafareu la força, perquè a mi em posen generalment al passadís i llavors sempre m'estiren. I amb aquesta edat...
No,
jo us miraré, us aplaudirem amb tota seguretat, això no cap de dubte, però pujar ja no. Lluc Fruitós, estic molt content d'haver parlat amb tu, estic molt content i espero que aquí aquesta feina que estigueu fent també amb els nens i les nenes funcioni, perquè sé que teniu, no avui, sinó molts dies del mes que ve, que també esteu fent aquest programa de l'Aquela, i amb els nanos petits, que això deu ser impactant de veure.
Sí, ho és, totalment.
Doncs m'alegro molt d'haver-te parlat amb tu. En fi, et demano una vegada més que quan vingueu aquí, que estigueu, que tingueu la possibilitat de venir, els dos germans,
Molt bé.
I ballarem tots plegats.
Així m'agrada.
D'acord, vinga, una abraçada.
Ens veiem el dissabte, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Estàvem escoltant la Pagione de Schubert, amb la Patrícia Danó, que ens acaba d'arribar a l'estudi i que avui donar-hi la benvinguda més cordial. Patrícia, benvinguda.
Hola, Eduard,
a aquest
bon
programa,
dia.
Aquest programa que és com si fos casa teva.
Ai, gràcies.
I escoltàvem això i la Patrícia es anava movent mentre anava escoltant. Com m'agrada. Que això és una gravació teva.
Sí, del primer disc que vam fer amb l'Alba Ventura. I és que és una peça preciosa. Fa molt temps que no sentia aquest disc i ara de vegades passa que al cap d'un temps, quan sents la teva música o les teves obres o com has tocat, doncs clar, tu vas madurant, no? Però de vegades hi ha coses que han quedat allà i dius, ostres, que maco, i et porta cap enrere, et porta cap a aquell temps, no? I és maco.
Ho vau fer aquí al claustre?
Vam fer un concert aquí, sí, 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 el concert, diguéssim, del disc, i ostres, és un plaer. La veritat és que tinc sort de tocar sempre amb molt bons músics i molt bons pianistes.
Bé, de totes maneres, avui estàs aquí i t'ho agraeixo molt perquè és un dia que tens concert al Palau de la Música de Barcelona.
Sí, sí, sí.
És a dir, al Palau de la Música Catalana.
Sí, exactament. Eh? Sí.
Que està a Barcelona, però en definitiva...
Tot i que també t'he de dir una cosa, eh? Jo estic molt... Bueno, ja saps que no tinc filtres, potser n'hauria d'aprendre. Però, ostres, Palau de la Música Catalana, entres i el primer que et trobes, tota la cartelleria és òpera flamenco, flamenco, flamenco i més flamenco. I dius, hola, Palau de la Música Catalana, entenc que forma part d'una cultura que ha de complir doncs una sèrie de programació, no? Però em vaig impactar, no puc dir una altra cosa, em vaig impactar molt, perquè és que tot el màrqueting, o part del màrqueting, gran part del màrqueting, està orientat al turisme i sobretot orientat al turisme que vol consumir flamenco i tot això. I clar, tot això no és la cultura que fins ara en el Palau de la Música s'ha...
Si anessis al Liceu, volies una cosa similar, eh?
Fa temps, que no passo per la Casa Gran.
No, vull dir
fa
que...
Fa temps, però...
No tens raó, és... Aquí hi ha un doble vessant, podríem dir. Per una banda, això que dius tu, és un màrqueting que està dirigit a un tipus de públic que se suposa que només vol una cosa determinada.
Exacte.
I l'altra cosa seria si som capaços de donar-li alguna cosa més, que conegui, de tal manera que la propera vegada que vingui, perquè torna molta gent repeteix...
Clar.
No es quedés només amb aquesta idea.
Clar, una mica, la meva crítica no és que no s'han de fer aquests espectacles, ni molt menys perquè formen part de la cultura, de la cultura folklòrica. Però sí que és veritat que es queden lluny de la nostra identitat. I passa que hi ha una associació, per la gent que ve de fora, associa aquest tipus d'espectacle amb la cultura catalana. I bé, en part, pot tenir una part, perquè la cultura catalana també té una part de folclori.
És mestissa.
I és mestissa, i perquè som mestissos, però clar, una mica la imatge que es dona, no? I sobretot el Palau, que és una entitat formada per l'Orfeó i molt catalana.
Al Palau et dirien que hi ha uns pressupostos que s'han de cobrir,
bueno,
que necessiten no sé què,
sempre.
Que els ingressos, que això porta gent, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
I en part tenen raó. Però efectivament, perquè a més hi ha una altra cosa que potser encara més empipadora. I és que hi ha artistes flamencs catalans, cantaores, ballarins, etc.
I fantàstic, jo he tocat amb la Maite Martín i és una...
Però, en canvi, probablement, els que estan amb aquestes programacions no són aquests.
No són aquests, no.
I aquest és un altre problema greu, perquè volien segons qui, Miguel Poveda, volíem segons qui, que té una potència, amb Maite Martín, que tu deies, d'una gran qualitat,
clar.
I a més molt versàtils.
No, totalment.
A més molt versàtils.
No, i són músics, realment són molt bons músics, perquè, com saps, per exemple, bueno, ara no ens estendrem aquí, però per exemple, recordo una ocasió en què jo encara estava al Liceu, a l'orquestra, i vam tocar amb la Sara Varas, la vam acompanyar.
Sí.
I la Sara Varas porta sempre els seus flamencs, que són uns músics extraordinaris, però, mare meva, quina qualitat de músics. Però són músics que toquen sense partitura, no són acadèmics. Molts dels músics del flamenco han après la tradició de manera oral i de manera de generació en generació, cosa que em sembla formidable.
Fan d'aprenents dels que són mestres.
Exacte. Però passa una cosa, que llavors perden una part de versatilitat, com sí que té la Maite Martín o té la... Bueno, la Ginesa Ortega no ho sé. També he actuat amb ella, però no me'n recordo. Però amb la Maite perfectament es pot fer un concert simfònic amb ella, perquè sap seguir una partitura, sap llegir-la, etcètera. Però bueno, tampoc és el debat ara. Una mica... Em volia referir que em va xocar, no? Perquè feia temps que no anava al Palau i l'altre dia que vaig entrar per fer l'assaig general dic, carai, on estic, a Sevilla o a Barcelona?
Bueno, a veure, parlem d'aquest concert que faràs avui. Perquè és un concert que fas a la sala petita del Palau, Palau.
Sí, al Petit Palau.
I que té un... Jo he vist el programa i és un repertori molt variat.
Sí.
Però molt, perquè, clar... tens Mozart, però tens Philip Glass.
Exacte.
Regió Maria Guix, Poulenc,
sí, sí.
Però que fes Doppler.
Sí.
Doppler ja m'ho imaginava.
Sí, però no, però et diré una cosa, aquí hi ha hagut un error, perquè Doppler no tocarem Doppler, en canvi està anunciat a tot arreu.
Per una qüestió... Tinc informació
sí, aquesta. Sí, no, no, tothom la té. Però per algun motiu no s'ha rectificat. Jo ja ho vaig comentar, perquè és una qüestió de minutatge. És únicament això.
O sigui, eliminaràs el...
El Doppler no el tocarem. Mira, ja ho hauré de dir en l'escenari al principi de la segona part, perquè ho vaig demanar al Palau, van dir que no hi havia problema, vaig demanar que eliminessin això de la publicitat, però per algun motiu doncs, no s'ha produït. Aleshores, si la gent vol escoltar-me tocar en Doppler, doncs ja en el pròxim concert. El pròxim concert programo Doppler, paraula.
Bueno, explica'ns una mica la gènesi d'aquest concert.
Doncs mira, aquest concert es pot dir que és un concert bastant eclèctic, perquè, com deies molt bé, no té un fil, no té un fil monogràfic o no té un fil històric, que moltes vegades doncs, als flautistes ens agrada començar amb Bach i acabar amb, jo què sé, amb Dutilleux, per exemple, o amb Jolivet, o compositors del segle XX o fins i tot XXI. En aquest cas, jo vaig fer una primera proposta, però després la vaig adaptar als dos compositors residents del Palau de la Música. Un és Josep Maria Guix, que és un compositor contemporani dels nostres dies, sí. I un altre és Philip Glass. Aleshores, doncs, això va crear doncs, una miqueta un collage, no? Però ja em sembla bé, perquè si no també hem de començar a fugir dels patrons de concert clàssic. A banda, una altra cosa, des de fa un temps, en els meus concerts ja no duren una hora i quart. Ja duren una hora o 55 minuts. I té una explicació. Penso que el tipus d'espectacle de música clàssica, això dona per un debat molt llarg, que un dia, si vols, tu i jo en parlem, perquè m'encanta parlar amb tu, ja ho saps, i dona per un parell de cafès o tres, fins i tot. Però el tipus de posta en escena d'una proposta cambrística o un recital, fins i tot de veu, no només de flauta, avui en dia ja no encaixa tant en el modus vivendi que tenim les persones. Per què? Perquè tenim una vida estressada, molt plena d'oferta, sobreinformada, superinformada, i aleshores els nostres moments de descans han de passar per un oci que no sigui intel·lectual, que sigui un oci, de, com jo dic, d'encefalograma pla, no? Sí que és veritat que hi ha una part del públic, sobretot això també de vegades va associat a una certa edat de la vida, en què vols recuperar aquest espai, l'espai de bueno, doncs més intel·lectual, més emocional, més de recreació i de viure el present. I jo em penso que, mira, fa 40 anys els concerts de clàssics, un concert de cambra durava 2 hores, Eduard? Dues hores!
Amb dos interactes, a vegades.
Amb dos, exactament. I per què això va acabant? Bueno, hi ha moltes explicacions, però jo realment penso que l'important és que el públic, quan va a un concert, estigui mantenint la concentració i el gaudi al màxim possible. Per tant, si fas un concert més llarg d'una hora, ja poses una hora i mitja o el que sigui, realment la gent estarà allà, però no estarà gaudint al 100%, sinó ja potser al 70%, perquè estarà cansada. No de la música clàssica, òbviament, no, sinó en general.
No és el que has dit tu, que hi ha un tipus de forma en aquest moment de viure, que inclou també, evidentment, els moments d'oci, els moments que vas veure alguna cosa que pot interessar, i això també passa amb el teatre, en aquests moments.
També passa,
oi? Has dit tu que amb el teatre doncs, hi havia 3 actes, habitualment, en 2 entreactes. En aquest moment, quan es fa una obra, doncs, diguéssim, clàssica, el que es fa és reduir el temps i fer-ho d'una sola vegada, tot seguit, i llavors és una hora i mitja, que a vegades segons quin punt tal, i a vegades quan ja es produeix més, que són 3 hores, com va haver-hi fa pocs dies al Teatre Auditori, va haver-hi desercions a la mitja part.
Clar. Mira, ara que ho dius, l'última vegada que he anat al teatre va ser fa 3 setmanes, vaig anar a veure Lehman Trilogy, la trilogia Lehman, dels germans Lehman, que la dirigeix el Sergio Pérez Mencheta, i ell la van fer allà al Teatre Lliure, a Montjuïc.
Amb molt èxit, per cert.
Bueno, és una obra, és una peça fabulosa, però fabulosa. Començava a les 8 i acabava a les 12 de la nit d'un dijous. El meu marit i jo ens vam haver de perdre l'última part i no volíem anar-nos, però és que el cansament ens vencia, estàvem esgotats. Llavors penses, quina ràbia, perquè realment hi ha peces que veus que tenen una qualitat i posades en escena, la direcció era superintel·ligent, perquè crec que aquest home, el Sergio Pérez Mencheta, a part de ser un lluitador per la cultura, és un home d'una gran intel·ligència i és un visionari, va fer una posta en escena i una aposta boníssima en tots els aspectes. Els actors eren fabulosos, es van preparar, a més van aprendre a tocar instruments només per aquesta ocasió, cosa que jo em trec el barret com a músic, Però va passar això, després de la tercera part, és que no podíem més. I això li va passar a molta gent. I no és culpa del teatre, no és culpa de la música del concert clàssic, és culpa de que tenim un sistema de viure que ens ha de fer replantejar, o potser en els programadors, programar a unes hores diferents. Potser.
Hi ha una cosa també que compta molt, i tu ho has vist també, potser com a espectadora, i és el fet de la mobilitat. La gent, a partir de certa estona, té ganes d'aixecar-se.
Sí.
Jo veig que el moviment que ve algú i torna amb una ampolla d'aigua, si li han deixat entrar l'ampolla, hi ha llocs que no, evidentment, i llavors penses, home, aquesta necessitat, que la podíem lligar a vegades amb el tabac,
és
un altre, és un altre
millor
tema.
Aigua que tabac, per això.
D'acord, però vull dir-te que, efectivament, condicionar, adaptar els tempos amb això, penso que és intel·ligent.
Exacte.
I, bueno, clar, llavors tu, que ets intel·ligent...
Gràcies per pensar així.
No, és que és veritat.
Però m'equivoco molt,
Ho has fet.
Jo m'equivoco més que ningú,
Però, Patrícia, l'única forma d'avançar és equivocar-se.
Sí, això també és veritat.
No hi ha alternativa.
Llavors he avançat, perquè m'he equivocat moltíssim,
L'escala de la ciència està feta d'esglaons d'errors.
Sí, això és veritat.
No falla.
És veritat.
Doncs l'escala personal també està feta d'esglaons d'errors.
És veritat, Eduard, és veritat.
El que passa que, has de detectar que efectivament t'has equivocat.
Exacte.
Com deies abans, tenim Mozart, per iniciar, que és una entrada...
És molt maco començar
molt
amb Mozart, a mi m'encanta. A més, mira, fa 20 anys, una mica més de 20 anys, vaig debutar per primera vegada al Palau de la Música i vaig tocar el concert per flauta i orquestra de Mozart.
Anys.
Fa més de 20 anys. Bueno, gràcies per pensar que no. Bueno, doncs fa menys de 20 anys vaig... El meu debut, jo tenia llavors 20 anys, això. No? Doncs, i per això fa una mica més, fes les sumes.
No cal, hi han calculat ràpidament.
No, però jo estic encantada de fer anys, L'altra opció sempre és pitjor, O sigui que estic encantada. Doncs quan vaig debutar al Palau de la Música vaig fer el concert de flauta de Mozart amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i ara que torno a tocar com a solista, perquè sí que entremig hi he tocat força al Palau de la Música, però dintre de diferents orquestes, amb l'Orquestra del Liceu, amb l'Orquestra de l'Acadèmia del Liceu, amb una orquestra de Múnich, i vaig estar tocant també amb diferents orquestes. I m'agrada que la segona vegada que toco en el Liceu com a solista, aquesta vegada en format recital, comenci amb Mozart. Aleshores, aquesta sonata és una de les sonates que es toquen en flauta. Mozart va escriure moltes sonates per violí, aquesta és una de les que es toquen per flauta. Després, a continuació, ve Guix, per ordre. Ve una peça per flauta sola, que es titula I no només el vent, i a continuació una per flauta i piano que es diu Suaument dins la tristesa. Guix és un compositor, ens hem conegut fa relativament poc, és un compositor català, que és el que dic, els artistes poden... sempre hi haurà dos tipus de creadors, els bons i els dolents, a totes les èpoques, i des de la nit dels temps fins en el futur més llunyà. Realment ha estat una sorpresa conèixer aquest home, perquè té la capacitat de realment fer-se entendre amb allò que escriu, cosa que és un gran mèrit. Ell s'ha basat en uns poemes japonesos molt curtets que es diuen haikus. Són poemes que tenen apenes 3 versos, i parlen sempre sobre la natura o les estacions de l'any. Aleshores, tothom del Japó, doncs tota la societat pot escriure, inspirar-se en un moment i escriure, seguint unes petites regles, escriure un haiku. Llavors, en el país, a Japó, hi ha diferents bústies per tot pels carrers, que posa haiku, i tu tires el teu haiku, el poses a la bústia. Llavors, al cap d'un any, hi ha un comitè d'intel·lectuals que valora quins són els més vells, els de més bellesa, i aquells els selecciona i els imprimeix amb grans pancartes per totes les ciutats, no? de Japó, per les capitals.
Sí, és molt japonès.
És preciós, però realment és preciós, perquè què vol dir això? Que tothom porta un artista dins. És a dir, tothom és creatiu. El que passa és que hi ha societats que ho fomenten i societats que no tant. Doncs ell ha tingut la capacitat d'utilitzar la flauta una mica a modo de shakuhachi, que és la flauta japonesa, és una flauta com molt mística, amb un so molt, molt de vent, i utilitzar-la per descriure aquests ambients i aquests paisatges. I és fabulós, m'encanta tocar aquesta obra. Tinc moltes ganes de tocar-la aquesta
nit. Són peces, suposo, relativament curtes.
Sí, igual que igual que els poemes, són curtets. Sí, sí, potser la flauta sola dura 2 minuts i la de flauta i piano durarà... sí, també.
En Feliu Formosa va fer un llibre d'haikus.
Ah, sí?
Sí, dedicat a la seva filla.
Molt bé.
Que vam presentar aquí a la biblioteca del... del Gabriel Ferreter fa uns anys, i estava entusiasmat.
Sí,
i aquell
sí.
Que havia escrit, que escrit moltíssima poesia.
I tant.
Té moltíssima. Sí. Doncs estava entusiasmat amb aquest tipus de...
Bueno, és l'essència, diguéssim.
Sí.
És un poema que no busca la
és com
forma...
De, és com destilar, eh?
Exacte, és un destilat, això.
I queda
es centra més en l'essència que en la forma, i això és una cosa que m'encanta.
I a tu com a flautista t'ha arribat, o sigui...
Absolutament. Mira, de fet, t'explico una anècdota. Ens vam conèixer, com et dic, doncs fa 3 setmanes, perquè jo volia tocar-li abans, perquè em digués què li semblava, si ho havia entès bé i tot. I em va dir, estic al·lucinant que hagis entès tantes coses, però és que, de debò, diu, ostres... I dic, però no, el mèrit no és meu, el mèrit és teu, que t'has explicat molt bé, saps? Ah, perquè realment...
És dels dos.
Realment, sí, sí, i fantàstic.
La interpretació, en definitiva, és la confirmació de l'autoria.
Exactament, però vull dir, ha vull de dir, ser així.
Sí, però vull dir que, clar, a vegades hi ha interpretacions que el que fan és trair
bueno, l'autor. Bueno, la traïció està quan l'ego passa per sobre la creació.
Jo ui, crec que, sí. Has tocat un tema
sí,
fantasia...
Eh? Sí, això és molt important tema... i és una cosa que a mi m'agrada molt, molt, molt tenir-ho a ratlla. És a dir, és molt important que l'artista, jo almenys, humilment, em dedico a transmetre d'una manera el més sincera i honesta possible allò que el compositor en aquell moment de solitud, de creació, en aquell moment de la història i en aquella situació privada, familiar o el que tu vulguis, estava escrivint aquella peça i per què l'estava escrivint i des d'on i què volia expressar. La meva missió com a intèrpret és interpretar, valgui la redundància, allò que el creador volia fer i fer-ho arribar al públic. És a dir, jo sóc un filtre. Sí que és veritat que hi ha filtres doncs, que clar, cadascú té la seva empremta i la seva manera d'interpretar, i per això cada persona té un públic, naturalment, no? Però jo em penso que aquí realment és molt important que l'intèrpret s'oblidi de l'instrument. Jo intento no pensar que toco la flauta. Intento no tenir-ho en compte, no utilitzar la flauta com la meva finalitat, sinó com el meu vehicle de medi fins a arribar a algo més enllà, no? Si ho aconsegueixo, em considero contenta. Després
tens una... feu el concert amb una col·laboració,
sí.
El piano, també és Constant Bolov,
sí.
Que havies treballat ja amb ell?
No, ens hem conegut per aquest concert. El Vesco és búlgar. Ell és un dels solistes més preuats i més estimats a la seva terra i ha fet una gran carrera pianística, ha treballat molt, molt música de cambra i toca molt com a solista, sobretot és molt bo tocant Bach, i etc. I ell és professor del Conservatori Superior del Liceu. Aleshores, doncs, bé, doncs vam començar a treballar i la veritat és que, bueno, amb cada músic... És com si tinguessis un matrimoni diferent, perquè treu coses diferents de tu. Per exemple, no sé, la Cristina Casale treu una part de mi, o l'Alba Ventura en treu una altra, el Vesco en treu una altra, i jo suposo que ells els... I amb tots els pianistes, o tots els guitarristes, o tots els músics amb qui toqui, o les orquestes fins i tot, uns i els altres ens contagiem i ens traiem coses diferents. Amb el Vesco és molt interessant, perquè ell també té, igual que jo, un món mental bastant complex, i a ell li agrada també molt documentar-se molt abans de tocar una peça, és a dir, veure qui era aquell compositor, quines manies tenia, com havia viscut, quan va compondre aquesta obra, què tenia de bo, de dolent, i perquè realment això dona, el que et deia abans, més sinceritat a la interpretació, que si vas a cegues i bueno, interpretes a partir de res, no? Doncs clar, és més sincer doncs, conèixer el rerefons.
Tens Polenc per una banda i Prokofiev per una altra.
Sí.
Que, vull dir que...
Sí, són sonates difícils.
Que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, Polenc és una sonata que m'encanta i m'agrada moltíssim. És una sonata del repertori.
Però aquest salt de Mozart, de Polenc, no?
Sí, Mozart, Polònia, després Prokófiev, i Glass, i Philip Glass, que això sí que jo mai havia tocat música d'aquest estil. Prokófiev és una de les sonates, potser és la sonata més gran que tenim els flautistes. A banda d'altres sonates, doncs una sonata que potencia molt tots els elements d'un flautista. És a dir, la tècnica, òbviament, l'expressivitat, el marge sonor i sobretot l'energia física, perquè cal una energia física per tocar Prokófiev. No pots estar...
És característic.
És que, sí, per tocar qualsevol cosa de Prokófiev. Mira, si veus, per exemple, el Valeri Gergiev, sí, o veus el Gergiev dirigint la clàssica de Prokófiev amb l'orquestra Mariinsky, és que aquest home, jo crec que li fiques un endoll al nas i fas llum, perquè treu desprèn una d'energia impressionant. I Prokófiev demana molt.
I sense batuta.
I sense batuta, exactament.
Pràcticament. Que I quan en porta una, sí, és com si quasi no es veu.
Quasi millor que no. I jo t'ho dic, jo adoro aquest home perquè m'encanta la manera que té de fer música, però també estic contenta de no haver treballat, bueno, a veure, contenta entre cometes, ja m'entens, amb ell com a mestre, perquè, Déu meu, amb allò que fa les mans que sembla que li tremolin, entrar a tempo amb ell.
Sembla que telefona, calla, que te'l passi.
Que bo. No, però tu imagina't, Eduard, que és difícil, perquè és un home que és molt imprecís, en canvi, la gent va perfecta, o sigui, va clavada.
No, Patricia, mare meva,
això és el geni.
Haurien d'haver estat les no sé quantes hores abans del dia del concert.
Sí, jo crec que sí.
Aleshores ho entendríem perfectament.
Jo crec que sí.
Ho entendríem. El que passa que, clar, si estàs només al temps del concert, clar, veus el temps del concert,
clar.
No has vist el que ha passat abans, no?
Exacte.
I no has vist el que ha dit amb aquell i amb l'altre i amb l'altre.
També és veritat,
i les vegades que ha parat,
igual,
i les vegades que...
Igual hi ha amenaces per aquí al darrere. Com no entris a tempo,
no, bueno,
sé on vius.
Ja no ho sé, però vull dir que, clar, a vegades ens quedem només amb la imatge estrictament del concert, i hauríem de veure, no en aquest cas del director, també el teu.
Sí.
Hauríem de veure les hores que t'has passat.
Ah, no, i tant.
Abans de poder pujar a fer allò.
I no hores abans, és tota la vida, eh? És un cúmul d'hores i de sacrifici en el bon sentit de la paraula, eh? No aquest sacrifici de dolor i de patiment, no. Sacrifici fet a gust, no? Però són moltes hores a l'ombra. I de vegades per això hi ha vegades que els productors, quan per exemple et demanen el catxet i dius el catxet, dius, home, però clar, per un concert, i dius, perdona, per un concert, per tota la meva carrera, però què és això? I dic, tu a un empresari no li dius, escolta, cobraràs això per fer una conferència.
Bé, bueno, com sempre el temps se'ns ha tirat a sobre, com és natural, com era lògic.
Ah, sí.
Necessitaríem 2 hores més, però no les tenim. I direm això, avui, al Petit Palau, dia 25, a les 8 de la tarda, 8 tarda-nit, cap vespre, el concert de la Patricia Llanó amb en Vesco Stambolov, el piano, i esperem que sigui un èxit i que funcioni molt bé. Jo estic quasi convençut que sí. Posem una mica de música i diem a la gent del cap de setmana corrents perquè ens queda poc temps. Doncs anem a l'agenda molt ràpidament perquè ens queda poc temps. Com dèiem, avui dijous a les 9 al Mut de Torreblanca, Monocrom, rock experimental. I a la mateixa hora, una hora de dansa flamenc contemporània i urbana experimental a la cafeteria del Teatre Auditori. Divendres a les 6 a la Passa Octavià, barra de clàssic, amb el Centre de Dansa Laura Esteve i Escola de Música i Dansa Fusió. I a les 7 a la Plaça Victòria dels Àngels, danses de plaça amb Esbar Sant Cugat i el Grup Mediterrània. A les 9, al Teatre Auditori, Ainhoa Arteta amb l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae, dirigida per Tomàs Grau. I a les 10, al Casal de Torreblanca, nits d'electrònica amb el Digi Mata. Què dius ara? Sí, senyor. Reggaeton, techno i house. I el dissabte, 5:45, al Parc Ramon Barnils, mostra de dansa amb escoles de dansa de la ciutat. A les 7, al Casal de Torreblanca, primer round del quart impressionant dels tallers de teatre Sílvia Cervant. a les 7:45 al Teatre Auditori, Block Party amb els Brothers Bros, que abans n'hem parlat, que presenten James Brown Tribut. I el diumenge a les 7, la Tacones, ballades a les 9 a la cafeteria, jazz amb Bill McHenry, saxo tenor, i Jordi Bonell, guitarra. I us deixem amb en James Brown. Per què? Perquè, com dèiem el dissabte, hi haurà un tribut amb aquest senyor que es movia molt, portava una cabellera extraordinària i, a més, va marcar una història, la història de la música soul. Adeu, fins i dijous vinent, que tindrem Teatre a la Floresta. All right.